Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
ens fem ressò de la primera empresa de missatgeria ecològica de Lleida que donarà feina a persones en risc de vulnerabilitat. Missatgeria amb cor. Es tracta d'un projecte innovador, ecològic i capdavanter per donar un servei de missatgeria sostenible, eficient i segur. Els primers treballadors són els residents de les llars del Seminari de Lleida. L'objectiu és que els treballadors creixin professionalment i preparar-los per a reptes futurs. D'aquesta manera es podrà contractar més gent en risc d'exclusió social, en prioritat per la gent que viu a les llars del Seminari. Com explica el director de la Fundació Entre Tots i pel bé de tothom, Carles Sant Martín, cal donar gràcies per aquest nou projecte que implica moltes persones i institucions.
Gràcies perquè hem volgut crear llocs de treball en condicions dignes, no de qualsevol manera. Gràcies perquè hem volgut crear feina, bo i respectant la natura, amb zero emissions de CO2. Gràcies perquè ha hagut persones, entitats, empreses, una entitat bancària, administracions, que ens han donat un cop de mà a posar en marxa missatgeria amb cor.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana us oferim un reportatge sobre l'any Raimon Pàniker. En un temps en què la reflexió, el pensament i el fet religiós estan cada vegada més absents en la nostra societat, les figures que han destacat en aquests àmbits han de ser més reivindicades que mai. A Catalunya, una d'aquestes personalitats és Raimon Pàniker Alemany, de qui se celebren 100 anys del seu naixement. Segons el comissari de l'any Raimon Pàniker, Ignasi Moreta, la figura d'aquest pensador indocatalà és un pont entre diferents ribes.
Sí, Pàniker sempre s'escapa. D'entrada, és català, és indi, què és? No? Doncs les dues coses, no? És fill de pare indi-indu i de mare cristiana i catalana. I, per tant, doncs, sembla que fins i tot genèticament està com predisposat a fer de pont, a fer de pontífex, a estar entre cultures, entre regions diverses, entre mons diversos, no?
I aquesta setmana a Catalunya Cristiana destaquem l'agraïment pel número 2000 del nostre setmanari. El cardenal Joan Josep Omella va presidir una missa d'acció de gràcies a la catedral de Barcelona.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquios.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. El missatge del Papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials és, sens dubte, molt interreligiós. Parla de la veritat, la busquen totes les creences. Es refereix a la pau, igualment és un objectiu comú de totes les confessions. I, sobretot, acaba amb una pregària que s'inspira en aquella famosa atribuïda a Sant Francesc, «Senyor, fes de mi un instrument de la teva pau». Ho fa desgranant diferents aspectes d'allò que volem dir quan demanem la veritable pau. El Papa, en aquesta pregària final, invoca el Déu de tots, dient que faci que portem allà on hi ha exclusió el compartir, allà on hi ha prejudici la confiança, allà on hi ha agressivitat el respecte i allà on hi ha falsedat fes que portem veritat. Així acaba aquesta pregària que avui volem recuperar per a tots vosaltres perquè ens ha semblat molt oberta a totes les tradicions i molt comuna des de la diversitat i des de l'especificitat de cada religió a tots els qui creuen en el Déu únic, veritable segons el punt de vista de cadascú, però el Déu únic al qual tendim buscant tots la veritat. En la primera part del programa d'avui presentarem el grup del Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona. Es posava en marxa el dia 22 com a grup de pregària i formació per conèixer millor les tradicions religioses en aquesta gran ciutat del Barcelonès Nord. És un grup obert i es trobarà regularment el tercer dilluns de cada mes als carmelites de la mateixa ciutat de Badalona. Ens acompanyarà uns minuts Jesús Sans, prior dels Carmelites Descalços i promotor d'aquest grup. Després el vocabulari interreligiós, com cada setmana, i en la segona part ens visita avui Pablo Dors, sacerdot, escriptor i místic, autor del llibre Entusiasmo, del qual parlarem. És el primer d'una nova trilogia. Pablo Dors és també net del gran escriptor Eugeni Dors. Això i una miqueta més, fins a 9:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Com us dèiem, acaba de néixer el grup del Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona. Vol ser un col·lectiu de pregària i formació sobre les tradicions religioses d'aquesta ciutat. És la seva raó de ser, i així es va fundar el dia 22. Aquest grup, promogut pel prior del Carmel Descalç a Badalona, Jesús Sans, arrenca amb una vintena de membres i es trobarà de manera regular al carrer Sant Miquel 44, on hi ha el convent dels Carmelites Descalços, cada tercer dilluns de mes a les 8 del vespre. En parlem amb el mateix Jesús Sans, pare Jesús Sans, carmelita descalç, prior de la comunitat de Badalona. Bona nit, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Molt bona nit i estem molt contents.
Molt contents pel naixement d'aquest grup i doncs segur sí. Que molt content de poder-ho explicar aquí, també, oi?
Doncs també.
Molt bé. Com el definiria, vostè, aquest grup? Hem dit que és un grup de pregària i formació. A partir de quines inquietuds neix? Com es presenta?
Neix després d'un viatge i un bagatge que porto de molts anys, tant al meu temps de Mallorca, en treball ecumènic, i a Lleida, treball interreligiós. I acabo d'arribar a la ciutat de Badalona i uns laics de la mateixa comunitat doncs, m'han animat. Com sempre, sol en la vida fas molt poc. M'han animat a fundar aquest grup, que no és un grup nou, sinó que és un grup que serà associat a la xarxa que hi ha a la península Ibèrica, a Madrid, Santander, i nosaltres doncs, serem un grup més, però que acabem de néixer. I, per tant, com tot naixement, cal celebrar-lo.
I és important ser conscients que un grup així, quan neix, no està sol. Primer, els creients no estan sols.
No estem mai sols. Això és una gran constatació. Clar, tindrem la sort, més endavant, de poder-nos doncs, trobar una vegada. De fet, ja hi ha una trobada. Hi ha una trobada que a finals del mes d'abril-maig, justament en un desert nostre a les Batueques, que es reuneixen doncs, els diferents grups. No sé si tindrem la sort poder participar aquest primer any, però intentarem.
Les Batueques a Extremadura, no?
Això està tocant a Salamanca.
A Salamanca, perdó.
Les Batueques.
Molt bé.
És un convent nostre, carmelità, que és preciós, està en una zona privilegiada de la natura, i intentarem.
Molt
però
bé.
Tampoc no estem sols, perquè també hem començat aquest camí amb unes iniciatives també aquí, en el cor de Badalona. S'estan presentant el mapa de la ciutat de Badalona, l'Ajuntament, i també volen fer una taula municipal de les religions. Per tant, també volem que aquest grup sigui també un grup també de casa, és a dir, que tingui present la realitat de Badalona. I també, com un tercer pas, per la meva experiència, doncs també vull estar al costat dels grups que jo també he estat. És a dir, no penso oblidar mai el grup de Lleida i tota la ciutat de Lleida, de la família UNESCO.
De l'associació.
I també, doncs, com vaig arribar aquí a Badalona, em vaig presentar i, doncs, posar el meu càrrec i també la meva persona al servei del Bisbat Diocesà de Barcelona. I, doncs, soc membre de la Delegació Diocesana d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses. Per tant, són tres eixos que voldria, doncs, treballar i no tindrà, doncs, mai en oblit. Sempre, sempre treballar en comunió. Abans m'has preguntat com definiria el grup.
Sí.
Doncs voldria que aquest grup fos de diferents persones que ara no coneixem a formar un grup d'amics. Però un grup d'amics com? Amics amb un cor obert. Primer de tot, diàleg entre cristians. I com no? Diàleg entre totes les altres confessions. Per tant, des del Carmel, que és una ordre que sempre ha estat oberta a la pregària i a la relació i a la comunió amb Déu, no pot deixar de passar, doncs, la relació amb tota persona humana.
De fet, el grup Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona veu, d'alguna manera, de l'escola mística carmelitana, especialment de Teresa de Jesús i Joan de la Creu, en diàleg amb l'Església i, com vostè diu, amb les tradicions religioses del món.
Doncs això és el que volem fer, però els primers anys està clar que tindrem la paciència d'anar-nos formant. Una mica el ritme del grup, perquè ho sapigueu una mica, així ho vam una mica pactar el primer dia, ho vam presentar el dia 22,
sí.
Seria sempre començar amb una pregària.
Molt bé.
Perquè el Déu que ens acompanya és el Déu que ens ha d'acompanyar i d'iniciar sempre la nostra tasca i la nostra trobada i també tot el que farem al llarg d'aquest viatge que ha començat com a grup.
Molt bé.
Doncs el segon moment és aprofitar, doncs, humilment un llibre que vaig jo fer, doncs, fa un parell d'anys, d'un treball també interreligiós que es diu La pregària interreligiosa avui. Poden pregar juntes les religions?
Uh-huh.
És un llibre que es donarà una mica peu. És l'eix per tot el curs.
Uh-huh.
Anirem una mica, doncs, llegint el llibre i comentant. I la tercera part del grup és diàleg. Dialogarem, parlarem entre nosaltres, això ho he entès, això no ho entenc, ho explicarem. Ens anem formant.
Molt bé.
Formant, i acabarem sempre la pregària amb retalls de diari, que això és el que jo vaig proposar al grup, on cadascú pugui, doncs, aportar per què pregar avui, doncs, per alguna part del món, algun tros del món que realment està patint, sigui cristià, sigui musulmà, sigui bahai. És a dir, hi ha tants moments que hem de pregar pels altres, doncs, que també acabarem la trobada obrint la finestra del món i que la nostra humil pregària, doncs, estigui oberta al vent de l'esperit.
Magnífica aquesta explicació que ens ha fet el promotor del grup del Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona, el prior dels Carmelites Descalços a Badalona, Jesús Sans. Pregària els tercers dilluns de cada mes a les 8 del vespre, oberta a tothom, als Carmelites de Badalona, al carrer Sant Miquel 44. Ens ha recordat Jesús Sans que Badalona està a punt de presentar-se al mapa de les religions actualitzat i també de crear-se la taula municipal de les religions, de la qual suposem, ja ho donem per fet, que el grup en formarà part, no?, com una de les
sí,
realitats.
Sí, algun membre, suposo que sí, suposo que sí.
I serà. Molt bé, moltíssim.
És molt important també caminar plegats. Penso que és molt important. És dir, si volem que el món doncs, ens cregui, hem de testimoniar un camí d'unitat. De fet, la pregària que abans he escoltat de Sant Francesc és preciosa.
I tant que sí, una bona manera.
I és un model per treballar i per tindre sempre present com a ideal a la nostra vida, com també la pregària per la unitat de Jesús a l'Evangeli i dels nostres místics, Teresa i Sant Joan de la Creu.
Moltíssimes gràcies, Jesús Sanz. Com dèiem, un plaer conversar amb vostè. Felicitats per aquesta iniciativa al grup del Carmel Ecumènic Interreligiós de Badalona. De fet, el quart que es crea al conjunt d'Espanya amb els de Madrid, Santander i Còrdoba. Que vagi molt bé. Sí. I tindrem ocasió de tornar-ne a parlar i aprofundir-ne una mica més.
Doncs moltes gràcies i bona nit.
Adéu-siau, bona nit i una abraçada.
Molt bé, com sempre, en comunió.
Això mateix. Adéu.
Adéu, adéu.
Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa.
Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
Metzutzà, judaïsme. Petit rotllo de pergamí situat a dins d'un estoig, a la dreta de les portes, per recordar la presència i omnipresència de Déu i dels seus preceptes. Diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Avui comptem amb un testimoni molt especial a temps de diàleg. Ell és Pablo Dors, fill de Madrid, però descendent de catalans. És, ni més ni menys, net d'Eugeni Dors, el conegut escriptor català que vinculem al noucentisme, sobretot, entre el modernisme i el noucentisme. Va néixer en el si d'una família d'artistes, es va formar en un ambient cultural alemany i també, després de graduar-se a Nova York i estudiar filosofia i teologia a Roma, Praga i Viena, es va doctorar a Roma l'any 1996 sota la direcció del seu mestre Elmar Salman, amb una tesi titulada Teopoètica, teologia de l'experiència literària. Es va ordenar sacerdot l'any 1991 i ha estat destinat, entre altres llocs, a una missió claretiana a Hondures, on va desenvolupar una tasca evangelitzadora i social. Ja després a Espanya va començar a compaginar, com fa encara ara, el seu treball pastoral com a rector, com a home de parròquia a la diòcesi de Madrid, amb la seva feina docent, com a professor de dramatúrgia i estètica teològica en diversos centres superiors, i després també amb la tasca d'escriptor. Ha escrit 11 llibres. Pablo Dors és també membre del Pontifici Consell de la Cultura, nomenat directament pel Papa Francesc. La seva trajectòria com a novel·lista va començar l'any 2000. Per la seva experiència també en obertura interreligiosa, avui volem conèixer la figura de Pablo Dors i especialment, per raons d'actualitat, òbviament, un llibre que ha publicat recentment, Entusiasmo. Parlem d'entusiasmo, d'energia i d'experiència religiosa amb Pablo Dors. Mossèn Pablo Dors, ja saps que aquí en català ho diem així. Bona tarda, bona nit, ja benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona tarda, és un placer estar con todos vosotros. Muchas gracias por invitarme.
Usted se considera madrileño de origen catalán, catalán afincado en Madrid, un poco de todo.
Pues cuando muera quiero ser enterrado en Cataluña, de tal manera que seguramente lo catalán tira mucho. Pero ciertamente tengo padre catalán, madre vasca, abuela andaluza, orígenes germánicos y cubanos, o sea que hay mucha mezcla de sangre.
I ens ha dit Pablo Dors, fill de Juan Pablo Dors, un dels fills d'Eugeni Dors, que entén perfectament el català, per tant, no cal que li digui, a més, encara que no l'entengués, aquí a Ràdio Estel i a Barcelona està com a casa.
Claro que sí, por supuesto.
Entusiasmo és una novel·la a partir d'una història personal, més o menys podríem definir-la així. Com explicaria l'argument d'aquesta obra?
Me gustaría decir que, más que un escritor católico, yo soy un escritor que es católico. Es decir, de la lectura de mis libros no necesariamente se desprende pues mi fe religiosa. Si bien este entusiasmo, esta última novela, sí que es una novela expresamente religiosa, porque trata del descubrimiento de su vocación sacerdotal por parte de un joven, de todas las peripecias que tiene que pasar este joven para pues entrar en un seminario, fraguar su vocación, ordenarse sacerdote e irse a la misión. Por tanto, son como los 10 primeros años de vida de una persona que decide emprender un camino de entrega a Dios en la Iglesia.
I d'alguna manera és vostè el qui se sent una mica identificat en el personatge?
Bueno, la historia de este Pedro Pablo Ross, así se llama el protagonista, sí. Es sospechosamente afín a la mía. No es exactamente autobiográfico, como me suelen preguntar, sino más bien autoficticio. Es decir, que yo tomo datos de la vida real, tal y como yo la experimenté, la viví, lo que oí, lo que escuché, lo que sentí en mi corazón, pero evidentemente están fabulados, están ficcionalizados. Es cierto que quizás sea de mis 11 libros el más autorreferencial, es decir, aquel que tiene más guiños a mi propia experiencia, pero en él, por supuesto, hay ficción y hay fantasía, que es lo que hace que podamos llamarlo novela.
El moment en què un jove pren una decisió i es posa en camí per fer-la realitat és, sens dubte, el més bonic, el más hermoso d'una vida i que esta vida pueda brindar. És una mica la frase lema programàtica del llibre.
Sí, mis novelas son todas novelas de iniciación, es decir, de apertura, de aprendizaje a la vida. Yo echaba de menos una novela religiosa. Habría que remontarse pues quizás a Unamuno, a Baroja, para que encontramos, o incluso más atrás, a Claudel o a Chesterton, para encontrar novelas donde lo espiritual tenga un protagonismo importante. Y bueno, pero creo que más allá de lo explícitamente religioso o de la sociología de aquella época, de los años 80, años 90, el libro tiene una lectura espiritual universal, es decir, que válida para cualquier persona, sea creyente o no. Por tanto, aunque se aborda el hecho expresamente confesional, pero no se queda ahí.
¿Qué es lo que usted pretende con esta historia personal que... ya nos lo dice con transparencia, es muy similar a la suya, o es un poco proyectar la suya, la de usted, que también es muy peculiar, no es una vocación sacerdotal la de usted, digamos, convencional, como las que son habituales o las que eran antes habituales?
En realidad ninguna vida es convencional si se mira como Dios la mira y si la miramos en profundidad. Hemos de ser personales a la hora de escribir novela, a la hora de hacer algo que quiera ser arte. Nosotros cuando vemos un cuadro decimos, esto es un Klee, esto es un Picasso, esto es un Miguel Ángel, quiere decir que son autores que han sabido ser ellos mismos, ¿no? Y cuando uno escribe exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente cuando somos muy personales podemos ser universales, es decir, cuando somos nosotros mismos podemos llegar a los demás, ¿no? Cuando el hombre entra en lo profundo de sí, a lo que descubre es a los otros.
Pablo Dors ens acompanya avui. Després d'haver publicat el seu 11è llibre, Entusiasmo, editat per Galàxia Gutenberg, s'està promocionant. Vostè ha vingut a Barcelona aquests dies, precisament en el moment de fer aquest programa per promocionar el llibre. ¿Cómo va la difusión?
Pues la verdad es que estamos muy contentos. Yo me siento muy agradecido con Galaxia Gutenberg, porque realmente no solamente me está editando los nuevos libros, sino que está recuperando mi obra anterior. Y bueno, pues que todos mis libros estén vivos, estén en el mercado y pues es algo que para un escritor pues es un sueño. Así que mi agradecimiento.
¿Qué tiene Pablo Dors, permítame que le pregunte esto, para difundir a través de una editorial importante sus novelas? ¿Tiene el encanto de un sacerdote, escritor, hombre de experiencia religiosa, de filosofía, de pensamiento?
Escritura y espiritualidad, arte y religión, para mí van de la mano. Yo creo que lo que yo puedo aportar precisamente es justamente, con toda modestia, pero también con toda rotundidad, ese maridaje entre la mística y la poética, ¿no? Es decir, entre la experiencia y la expresión. Yo creo que lo que yo me gustaría aportar a la literatura es la luz, ¿no? Es decir, la literatura, la novela en particular, se ha enamorado de la sombra, se ha enamorado de la oscuridad. Me parece que todos los narradores, todos los novelistas tienen que escribir sobre el corazón en las tinieblas, pero no sobre el corazón en la luz, ¿no? Y bueno, mis libros, sin ahorrarse la dimensión más oscura del ser humano, porque está ahí y es incontestable, pero también quieren abrir una puerta y decir que en el mundo, además de bofetadas, hay caricias, y el escritor pues tiene que hacer justicia narrativa a la realidad.
Pablo Dors, entre moltes altres activitats de la seva vida, va fundar l'any 2014, després d'haver conegut el jesuïta Franz Jalix, l'associació Amics del Desert, que té la finalitat d'aprofundir i difondre la dimensió contemplativa de la vida cristiana. Potser, en general, necesitamos más contemplación en esta vida actual.
No solamente es que necesitemos más, sino que es lo que necesitamos, ¿no? Hemos construido una sociedad y también una iglesia desde la acción y la reflexión. Estamos permanentemente pensando cómo hacer las cosas y haciendo cosas, pero la dimensión interior más contemplativa, a mi modo de ver, sigue siendo una asignatura pendiente, sigue siendo muy descuidada. Amigos del Desierto nace con el deseo de responder a la sed de espiritualidad que tienen nuestros contemporáneos, quizás hoy más que nunca, porque quizás hoy hay más ruido que nunca, y con el intento de mostrar cómo el desierto, es decir, la interioridad, si es auténtico, te lleva a la amistad, te lleva a la comunión, te lleva a los otros.
I tot felicitant avui Pablo Dors pel seu nou llibre, Entusiasmo, un llibre que recomanem, que evidentment es pot adquirir ja en llibreries, editat per Galàxia Gutenberg. Li fem una última pregunta. Com és actualment la seva vida com a sacerdot? Està a Madrid, en una parròquia?
En realidad, aunque vivo en Madrid, pero estoy permanentemente viajando y promoviendo la meditación, promoviendo la experiencia interior. Curiosamente, desde que he escrito un libro sobre el silencio, Biografía del Silencio, no paro de hablar. Desde que predico la quietud, no paro de viajar. Es una paradoja que suena a autenticidad, porque las cosas verdaderas son paradójicas. Entonces, bueno, pues mi trabajo ahora fundamentalmente es la animación de grupos de meditación, de Amigos del Desierto y otros grupos, es decir, gente que quiere tomarse en serio el camino interior y entonces ofrecer pistas y acompañar procesos.
Aunque usted es cristiano, es sacerdote católico, ¿tiene alguna conexión con el diálogo interreligioso en su labor diaria?
Aunque soy cristiano, no, porque soy cristiano.
Precisamente porque es cristiano.
Exacto,
muy bien, muy
¿no?
bien.
Porque Cristo es patrimonio universal. Nosotros hemos cometido el error garrafal de pensar que la iglesia es un club, por tanto nada más para los que entran en ella por el bautismo, y sin embargo la oferta, la propuesta es para todos, ¿no? Y sí, mi contacto con gente no creyente o gente agnóstica, yo diría que es más abundante y más frecuente que con gente de práctica habitual cristiana.
Pero también musulmanes, jueus o de otras religiones.
Sí, sí, también, sobre todo algún musulmán, pero más bien budistas, ¿no? Que son gente más interesada en la experiencia del silencio, ¿no?
Moltíssimes gràcies, Pablo Dors, sacerdot, escriptor, net d'Eugeni Dors, per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Estel. Molts ànims, molta sort, tot i que aquesta no és religiosament la millor paraula, ¿no? Mucha suerte, ¿no? Más bien, mucha luz.
Mucha luz, mucha gracia.
Exacto.
Y mucho entusiasmo, que es estar habitado por el espíritu.
Adéu-siau, que vagi bé. Bona tarda. Bona nit.
Bona nit.
Temps de diàleg. Amb Ignasi Miranda.
I avui ens acomiadem amb una cançó que, encara que no sigui específicament religiosa, ens diu molt. És Bonito, de Jarabe de Palo, un tema que ens fa pensar en la bellesa de la vida si ens proposem gaudir-la. Només amb entusiasme, com ens ha dit avui Pablo Dors, podem caminar per la vida amb esperança i esperit positiu. Aquest missatge, sens dubte, és propi de totes les religions.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito,
Amb aquest tema bonito de Jarabe de Palo, us donem les gràcies per la vostra companyia, com sempre. Salutacions del Màrius Ramírez a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda, que acabeu de gaudir d'un bon cap de setmana. Tornem dissabte vinent a les 8, aquí a Temps de Diàleg, a Ràdio Estel. Que vagi bé, bona nit. Qué bonito que es
estar. Temps de Diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Qué bonito que es estar.